però Cruyff tampoc no ho va guanyar mai, i estem parlant d'un dels 3, dels 5 millors futbolistes de la història. I això de guanyar títols, doncs, va com va. Per tant, no necessito que passi aquesta prova per tenir-lo allà dalt a la vitrina.
Potser pels argentins sí, no? Amb aquesta comparació ara, amb Maradona eterna. No?
Clar, bueno, això sí, i la il·lusió que els hi fa, que la seva selecció guanyi un Mundial i tot el que tu vulguis, no? Però celebro sentir dir que està tranquil, o sigui, transmet tranquil·litat d'esperit, i això està bé.
Jo crec que és el primer Mundial, crec que ha jugat cinc.
Sí, és el cinquè.
El cinquè és aquest. Jo crec que és el primer Mundial que ell creu, té la sensació de que té un equip per guanyar. O sigui, va arribar a la final i a la pròrroga a Alemanya i tal.
Sí,
i
2014.
No sé si aquell era un equip en el que ell creia, ell sempre està amb això de si alcança o no alcança. Jo crec que ell té la sensació de que alcança amb aquesta selecció. I que hi ha un grup que pot ser campió. I això jo crec que li otorga aquest sentit de tranquil·litat i de maduresa i sobretot de confiança. La pressió, com comentava el Toni, és molt forta per a Messi. La pressió perquè Argentina, o sigui, si ell pensa que té equip, o sigui, Argentina pensa que la Copa està venint. O sigui, que ja creu que ja ho estan celebrant, perquè és brutal la força de l'afició en aquest nivell. I això, i tota aquesta pressió, és dura. Les declaracions, no sé si poseu més declaracions d'ell, ja repeteix molt el tema de disfrutar.
Sí.
De que és molt important disfrutar, perquè jo no vaig disfrutar en el temps en què havia de fer-ho.
Amb Universo Valdano ho va dir-ho també. Sí. No disfruté l'època de Guardiola, no disfruté...
Això em sap greu.
I que ara ho estava paladejant.
Sí. Ell deia que va disfrutar jugant, però que no va disfrutar del moment, no? Del moment aquell. I que això, a veure, sap greu, perquè... Però el que indica és que s'ha adonat de que en aquest moment el que sí que vol és això, no? És gaudir.
També crec que té un punt de natural, no, Santi, que això et passi quan ja et veus al final, no, de la teva carrera, que llavors miris enrere i diguis...
Correcte, i que et passi quan ets jove i no te n'adones, perquè penses que allò és normal, tu no veus que allò sigui extraordinari, no sé, és el que estaves fent, saps allò de... ho van fer perquè no sabien que era impossible, que no saps si és de Jack Cocteau, de Mark Twain o de Nike, no sé, de qui sigui, no? Però ho van fer. Jo vaig entendre, s'ha fet gran. Això és una prova de maduresa, quan tu dius, ostres, tu, aquella època, potser me n'hagués hagut de donar més, no me'n vaig adonar. Això ens passa a mesura que ens fem grans.
No sé. Sí. És que diguéssim que... I ara el que vol és gaudir. Però a veure, Messi només gaudirà aquest Mundial si el guanya. O sigui, a veure, hem de ser sincers, si no guanya aquest Mundial, Messi estarà en una depressió de cavall. Perquè, a veure, Messi és Messi, i és un jugador... una persona competitiva al límit, i ell sap que està jugant contra la història, contra Maradona, contra el que Argentina pensa dels dos grans ídols mundials que hi ha hagut, i sap que aquesta és una oportunitat, no perquè li tingui mania ni molt menys, no ho dic per això, però que sí que és l'oportunitat per dir que ell supera Maradona, quan aquí a Europa, segurament, i a Barcelona, considerem que ja l'ha superat fa molt temps, però en canvi l'Argentina no.
Jo tinc la sensació que es va treure un tap molt gran guanyant la Copa Amèrica, que és un altre Messi des que va guanyar...
I contra el Brasil, i a Brasil...
I que ara, com deia l'Antoni, arriba una mica en pau i una mica alliberat. L'entorn ha rebaixat també la pressió de dir... aquest tio no guanya, allò del pecho frío, tot allò s'ha acabat. Ell arriba en un bon moment, es veu bé físicament... I jo per això tinc la millor expectativa de veure un gran Messi pel context en el qual arriba aquest Mundial.
Demà veuràs en directe, no, Damià, aquest Argentina-Aràbia Saudita?
Sí, sí, demà ben d'hora, perquè recordo que bé, el partit aquí no és a les 11, és a la 1, però igualment el trànsit és complicat i és un estadi nou, ens hem d'anar fent amb els estadis del Mundial. El partit és a l'estadi de l'Oseil i demà anirem a veure i a explicar el partit, que és el primer de la jornada, així que tindrem la fortuna i el privilegi d'assistir a aquest debut de l'equip de l'equip d'Scaloni, efectivament.
Mm. I Scaloni, que ha dit en aquesta compareixença, han sortit Scaloni i Leo Messi, com demà també sortiran Luis Enrique i Sergio Busquets, no?, a la prèvia d'Espanya. Què ha dit el míster argentí?
ha fet una declaració per mi important, i és que Argentina, que es caracteritza per jugar amb molta agonia als seus partits, i això l'ha condemnat i l'ha fet fracassar en més d'una ocasió, és un equip i una selecció envoltada de moltíssima pressió, asfixiada per la pressió, ha admès que, lògicament, estan obligats a fer un bon paper i a competir, però també ha dit que no estan obligats a guanyar el Mundial. És important escoltar la manera en què ho argumenta Scaloni.
No estamos bajo ningún concepto obligados a ganar una Copa del Mundo. Estamos totalmente equivocados si creemos eso. Para nada. Para nada, porque respetando otras selecciones. Vamos a competir, que vinimos a hacer eso, a competir, a disfrutar, a jugar un Mundial. Y esperemos que tanto la gente de Argentina como el resto de aficionados se sientan, bueno, alegres de ver una selección que juega al fútbol, que a nosotros creo que, no, que nos gusta y que a la gente también.
Entenc, Scaloni, el que fa ara és, com dir, escolta, vull treure pressió als jugadors i vull rebaixar una mica l'eufòria que hi ha a l'entorn, perquè parles amb analistes, de fet, dissabte vam estrenar la tertúlia mundial, aquí el tu diràs, que anirem fent un dia per setmana, no? en dies clau d'aquest mundial, anirem fent aquesta tertúlia mundial amb especialistes de futbol, i tots deien... favorita Brasil o Argentina. I parles amb molta gent, Brasil o Argentina. Brasil o Argentina. Hi ha aquesta expectativa, no? Que no sé, Santi, Antoni, si els hi pot acabar passant factura, no? I per això...
Jo, això de repetir tantes vegades, això de disfrutar, t'ho dic de veritat, tinc la sensació de que quan repeteixes tant un concepte com aquest, el millor és que hi ha nervis, diguéssim que... Sí, sí. Perquè és que, no, vaja, jo no recordo una repetició tan constant de ho diu el Messi diverses vegades, ho diu l'Scaloni, si surt un altre jugador també ho repetirà, diguéssim que sembla que és el relat d'Argentina per creure o per agafar confiança i segurament oriental, que són els nervis de la posició en la que estan, perquè en la posició en la que estan és que són favorits. Sí. Són favorits i que hi ha molta gent que vol que guanyi a més Argentina, que no són argentins.
Aquí la clau en un Mundial és començar bé. Llavors, han tingut certa sort, entre cometes, no?, que l'Aràbia Saudita, a priori, per rànquing, és el pitjor rival del grup. Que després venen Mèxic i Polònia. A mi m'apassiona el duel Lewandowski-Messi, no?, deia el Puig. No ha marcat mai Lewandowski en un Mundial. Té un repte, no? Només n'ha jugat un, és cert, fins ara. Però té un repte, no?, també el davanter polonès. I veient Mèxic, la vam veure a Montilivi, Polònia té opcions de passar a vuitens de final, juntament amb l'Argentina.
Hi ha enquestes a Espanya de, si no és Espanya, qui vol que guanyi el Mundial?
Jo no sé si s'han fet, però ja te les dic jo. Amb un marge d'error, 99%. Però, diguéssim, Messi.
A Madrid també, tu creus?
Per Vinícius, vols dir, amb el Brasil?
Ah, val, perdó, Espanya.
Espanya, sí, sí, pregunto.
A Catalunya, clar, Messi, segur.
Sí.
No, aquí està el món Cristiano, clar, aquí està el món Cristiano.
Cristiano, Portugal, Brasil, amb Vinícius, potser, no?
Per això dic, no? Vull dir,
Benzema en França, tot i que no hi sigui,
els
no?
Els aficionats d'Espanya. Aquí suposo que ho podríem veure també distribuït per...
És una bona enquesta, aquesta.
Sí. Aquí a RAC1, no ho tenim clar, hi ha una promoció que estem fent del Tu diràs durant la resta d'hores que no fem nosaltres programa i que va sonant de tant en tant. I ens ho preguntem, no? Saperes, tu amb qui anaves?
Sí,
amb Messi. Tenim un nano de Lleida. Oriol, tu amb qui vas? Diu, jo amb la Bèlgica, de Robert Martínez, que és de Balaguer.
Bueno, però això té sentit. Sí,
el Joan Lluís García diu, jo amb Països Baixos, vull dir, Cruyff és el meu ídol d'infància. Com pot ser que Països Baixos, la selecció Orange, no tingui cap... Vull dir, que aquí tenim disparitat, no?, d'opinions, sí. També, a la redacció. I tant. Dami, què? Tu tens favorites o no pel Mundial?
És a dir, qui vull que guanyi, sí. O qui crec que guanyarà?
Qui vols que guanyi i qui creus que guanyarà?
Jo només et diré, jo no vull que guanyi cap selecció nova. Jo vull que guanyi una selecció que ja hagi guanyat. Jo estic ja bé amb les 8 seleccions clàssiques, les de sempre. Vull que el filtre segueixi sent especialment dur.
A veure, repassa-les.
No hi hagi... Doncs, home, seria Argentina, Brasil, Uruguai, les tres sud-americanes.
Aquestes han guanyat segur mínim un Mundial. Bé, de fet, Brasil és pentacampiona, sí.
Sí, Argentina 2 i Uruguai 2. Alemanya, Itàlia, Anglaterra, França i Espanya.
Una d'aquestes t'aniria bé, una de les clàssiques que han guanyat Mundials.
No, però sí, Uruguai. Jo crec que Uruguai...
T'agradaria?
Uruguai és la meva selecció sud-americana, sí. Ah.
Està bé, això de
donar... Uruguai, a mi m'agradaria una final Uruguai-Espanya, seria la meva
això
final.
Això que ha dit està bé.
Sí?
Home, que guanyi una de les clàssiques està bé.
Sí, no?
T'agrada, Santi?
Penso com ell.
Penses com ell, sí.
Em sembla bé, això.
És que és molt bèstia que en tots els mundials que hi ha hagut només hi ha hagut 8 campiones diferents.
Bueno, però això és una mica, com el seu nom indica, això de voler que guanyin les clàssiques, és una mica classista, no? Perquè per aquesta regla 3 Espanya no hauria guanyat el 2010.
Sí. Sí, Damià.
Vull dir, home, estàs, jo crec que hem d'estar oberts a la novetat i a la sorpresa, no?
Bueno, podria ser classista, però ara mateix a mi, en aquests moments, a mi em ve de gust que guanyi Canadà, em ve de gust que guanyi Uruguai o una de les dels països que van crear el futbol, Anglaterra. Bueno, Espanya ja va ser l'última, un clàssic, un equip canxero.
Un tio que ens fa una secció vintage, el tu diràs que ha de voler que guanyi la selecció vintage, no?
Està bé.
Dami, doncs demà, al teu migdia, no? A la una, deies, te'n vas a l'Argentina, Aràbia Saudita, què més tindràs per demà i et deixem anar a descansar, va.
Sí. No, però tranquil, Aleix, el Mundial no es descansa. El Mundial no, la paraula descansar no existeix. Mira, demà serem al partit 1 i 4. Tindrem marge per moure'ns quan acabem de l'Argentina-Aràbia. Marxarem cap a l'estadi Al Janoub, a la localitat d'Al Bakra, on a última hora juga el França-Austràlia. Aquesta França sense Benzema, la campiona del món que ara mateix no pinta bé, però que té bon partit per començar, així que demà ens espera un dia de futbol increïble, amb dos partits en directe, Argentina-Aràbia i França-Austràlia, i entremig, doncs, bé, intentar moure'ns i arribar bé al segon estadi, i les rodes de premsa de Luis Enrique, lògicament, Luis Enrique i Busquets, que també n'estarem pendents com puguem, i si no, doncs els meus estimats companys de redacció, doncs sé que m'ajudaran molt.
I tant que sí, no ho dubtis. Molt bé, Damià, gràcies, una nit més. Descansa, que són les 2:11 de la matinada a Doha, ara mateix.
Ara truques al professor o no?
Sí, ara d'aquí uns minuts trucarem al professor. És com li diuen al seleccionador de Costa Rica. No?
Llavors no m'adormo.
Et quedes a escoltar-la? Perfecte, així m'agrada. Professional fins al final.
Sí, l'escoltaré.
És que el Mundial no es descansa, ja ho he dit. El Mundial es disfruta.
Ho deia el Santi, sí. Molt bé. Badan, Damià, que vol dir adéu en àrab.
Badan. Bona nit, una abraçada a tots.
Molt bé, una abraçada. Damià López, el nostre enviat especial, juntament amb la Mar Pollato, a aquest Mundial de Qatar. Per rematar la tertúlia, avui hem pogut escoltar Xavi en un acte comercial, parlant del Mundial també, i del Barça. Roger, què ha dit?
Sí, començant per la cita de Qatar. Ara estàvem comentant de totes les veus que anomenen a Brasil i Argentina com a favorites. Doncs bé, Xavi s'hi ha sumat.
Quizá veo a los sudamericanos, Brasil, Argentina un peldaño por encima de los europeos, ¿no? Y de alguna sorpresa que pueda haber africano o asiático, pero veo muy fuerte a Brasil, con Neymar a la cabeza, y veo a Leo muy fuerte, muy motivado, quizás sea su último mundial también, y luego hay un grupo de selecciones europeas encabezada por Francia, España, Portugal, Inglaterra, Alemania, muy fuertes también, ¿no? Yo creo que va a estar ahí, salvo sorpresa.
Per tanta gent.
Doncs sí. Ha sumat alguna de les no clàssiques aquí, Xavi, en contra del criteri de Damià López. Dit això, confia que la selecció espanyola farà un bon paper, en part per la confiança que li transmet Luis Enrique.
Por personalidad, por idea, por convicción, además de lo que transmite al futbolista, es un líder natural, lo he tenido como entrenador, como compañero también estuvimos muchos años en el Barça, y auguro un muy buen Mundial de España, la verdad. Hay que ser optimista, hay que creer en ese equipo. Ya sé que hay mucha crítica también hasta hacia el seleccionador y que el entorno de la selección es muy exigente, pero yo soy optimista de cara a lo que veo también con España, ¿no? No sé, soy optimista, me hace pensar que España puede llegar muy lejos.
Doncs, per tant, floretes per Luis Enrique. Se suma també, Xavi, el que deia l'Antoni, creu els dits per no tenir baixes en aquesta cita, com ja va passar a l'inici de temporada. En clau Barça, ha comentat la sanció també de 3 partits a Lewandowski, un dels jugadors que debuta també demà en aquest Mundial. Per Xavi, totalment desproporcionada.
Fue un gesto, creo que, además, impulsivo, ¿no? Él lo explicó muy bien a nivel público. Yo creo que es excesivo, ¿no? Yo creo que es demasiado la sanción. Vamos a recurrirla a ver si realmente la podemos reducir, porque creo que además Robert es un ejemplo de conducta en todos los sentidos. Siempre ha sido un ejemplo donde ha jugado, en la selección, en el Bayern, ahora aquí estos meses en el Barcelona, y creemos desde el club que es excesiva. Sí.
I esportivament estem parlant ja del Barça. Xavi té molt clar el gran objectiu d'aquesta temporada.
Este año las expectativas son muy altas y nos hemos propuesto ganar títulos esa temporada, ¿no? Creo que se ha hecho un equipo para eso, el objetivo es claro, y ahora la Liga gana más importancia todavía, siendo eliminados de la Champions. Esa Europa League también la queremos ganar, la Copa y la Supercopa, pues ganan muchos enteros para conseguir los objetivos esta temporada, ¿no?
Ja, per rematar-ho, li han preguntat si la Lliga serà cosa de dos. Diu Xavi que no s'ha de descartar que la Reial Societat o l'Atlètic de Madrid puguin ressorgir, a més de recordar que els està costant sumar punts, com els del Sadar, els tres últims que va guanyar el Barça en l'últim partit abans del Mundial.
Home, la Lliga serà cosa de dos, segur, eh? Queda lluny, 31 de desembre, però... És que ara es fa molt lluny, no, la Lliga? Perquè torni la Lliga. Però Xavi té raó, no?, que l'objectiu ha de ser la Lliga, sens dubte. Ja tindrem temps de parlar-ne, Santi, no?, però...
Sí, i serà cosa de dos.
Home, sí, no.
Està bé pensar que l'Atlético o la Real Societat remuntaran, però jo crec que serà cosa de dos. Sí, ell diu la Lliga i diu títols.
Sí, sí. No parla de disfrutar, no.
Que va per feina.
Ell no parla de disfrutar. Sí. La qual cosa el que vol és disfrutar. Segurament, no?
Al final, ja disfrutarem al final.
Al final de tot ja...
Ara ho anem a pels títols, no?
Ja disfrutarem.
I molt ràpid, això de Lewandowski. T'he llegit a Mundo Deportivo també indignat com estava jo.
És brutal.
És que és molt greu, no?
És molt greu. És que, més que a part de Lewandowski, que és greu ja per si mateix, és l'Ancelotti. O sigui, un entrenador que en roda de premsa diu que és un penalti inventado. O sigui, és com l'acadèmia, de la llengua, ja podem dir... O sigui, tots els entrenadors ja poden dir cada vegada que els hi roben un d'això és un penalti inventado i no passa res. I anar a la roda de premsa i... Però jo és que fins i tot ho fomentaria. Sí. Que tots els entrenadors tal vegin sí. És un penalti inventado.
Doctrina Ancelotti. No poden sancionar.
No poden fer res.
No hi ha precedents, o sigui, hi ha jurisprudència.
Sí que hi ha jurisprudència. Que és que el senyor que va dir, sí. No el van sancionar.
És correcte.
Han sentat jurisprudència. La qual cosa, penalti, ja es pot dir, ja és un terme que tothom admet, que tothom ha d'admetre perquè ho ha admès la mateixa federació i el comitè de competició.
Vam trucar a València perquè José Luis Gallá va dir el árbitro no lo ha querido ver 4 partits. Clar, no lo ha querido ver y no lo ha pitado y se lo ha inventado, sembla que s'assemblen una mica, no?, per menys tenir l'àrbitre.
3 partits, és tan clar que no volen que jugui contra l'Atlètic de Madrid, jo perdoneu. No.
Clar, és que és derbi, llavors Metropolitano, sí. Després ja és un Barça-Getafe al Camp Nou al tercer partit. Sí, sí.
Hi ha apel·lació, no?
Sí, el Barça...
Està pendent de presentar el recurs, tenia 10 dies per fer-ho.
10 dies, sí, li queda aquesta setmana. Ha de presentar el recurs, a veure si
funciona. Com que no hi ha partit ara mateix, perquè hi ha el Mundial, el club s'ho estava prenent també amb una mica més de calma.
Demà pendents, d'aquesta estrena també de Lewandowski. Us deixo anar a dormir, que demà a les 11 ja, a l'Argentina.
A les 11 ja, puntual.
Sí, estigueu atents, Antoni Bassa, Santi Nolla, moltíssimes gràcies.
A tu, Aleix.
Un plaer, com cada dilluns més. Roger, gràcies, eh?
De res, bona nit,
demà hi vas, a les 11.
Demà a les 11 només faltaria l'estrena de Messi.
Tu també.
Que saps que m'ho perdria.
A descansar. Mira, tinc l'alineació aquí, si voleu, molt ràpid, abans d'anar a publicitat, i de trucar al seleccionador de Costa Rica, el primer rival d'Espanya. Demà dimarts... A les 11, a RAC+1, Argentina, Aràbia Saudita, amb Joan Lluís García, Eduard Davalla narrant, Dani Solsona de comentarista, i també hi ha comentaristes Roger Saperes i Òscar Nin. Quina por. Quina por.
Òscar Nin.
Després, a les 5, a RAC+1, fem el Mèxic-Polònia, també amb el Joan Lluís García liderant la transmissió. Narra el Gerard Ballera, tindrem de comentarista el Marc Carmona i l'Anna Priscila Magrinyà. I per últim, a les 8 del vespre, demà a RAC+1, comandant la transmissió d'aquest últim partit de la jornada, del França-Austràlia, Jaume Molló narrarà Joan Maria Pou demà, aquest França-Austràlia amb Dembélé i Koundé, entre d'altres.
Podria fer en francès el Pou i tot.
Sí, sí. Tindrem d'analista el Pichi Alonso i de comentarista estrella el David Broch.
Fantàstic.
Què et sembla? Quina alineació que tenim demà a RAC+1, aquests tres partits de la jornada.
Només jo baixo el nivell.
No, home, no, ni molt menys, ni molt menys. Saperes, gràcies.
Vinga, bona nit.
Vinga, una pausa i seguim. RAC+1.
Aquest dimecres, l'estrena d'Espanya al Mundial a RAC1. A les 5, Espanya-Costa Rica.
Para, que foteu, nordos! Porta cap aquí, que es té de posar l'himne de Costa Rica. ¿Qué queréis de merendar?
Aquest dimecres, a les 5, Espanya-Costa Rica.
Viva Costa Rica!
Amb Toni Clapés i l'equip del Versió RAC1, la narració d'Edu de Batlle i els comentaris de Dani Solsona. El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Aneu a la merda amb el Mundial del Cagar!
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som 1. Tu
diràs, amb Aleix Pariser.
Ja li explicarem al senyor Vicenç Martí que aquest és l'himne de Costa Rica, la veritat. Ara que sentíem aquesta promoció, que dimecres farem a RAC1 amb la gent del Versió, aquest debut d'Espanya contra Costa Rica, i que sentim l'himne de Costa Rica, el tu diràs, en volem parlar uns moments amb el seleccionador Tico, és el senyor Luis Fernando Suárez, li diuen el professor, así que así el saludaremos. Hola, profesor, ¿qué tal? Buenas noches desde Barcelona, muchas gracias por atendernos.
Buenas noches, un saludo para todos ustedes, gracias por la invitación.
No, a usted, la verdad, para atendernos justo cuando se acerca ya este Mundial, se acerca el debut, ¿no?, de Costa Rica, la selección que usted dirige contra España. ¿Cómo lo afrontan? ¿Cómo están?
Bueno, el deseo de que ya pase el tiempo y que de una vez jugar el partido. Somos conscientes, lógicamente, de la capacidad de los equipos que vamos a enfrentar, la capacidad de España, de todo lo que es y todo lo que ha conseguido a nivel mundial. Pero eso como que nos pone a pensar en que es un reto interesante, importante, y el cual que asumirlo con toda la atención necesaria, con todo el respeto profundo, pero también con todo el deseo de hacer las cosas de la mejor manera. Eso para nosotros es muy importante.
¿Qué le parece esta España que ahora comentaba, con Luis Enrique al frente, con jugadores muy jóvenes, ¿no?, que conocemos bien aquí en Barcelona, como Eric en la defensa, Eric García, ¿no?, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Ansu Fati, luego hay la veteranía de Busquets también, ¿no?, pero es una selección que está haciendo ya el cambio a jugadores mucho más jóvenes. ¿Cómo se ve desde la distancia esta España?
Bueno, que independientemente de cuáles sean los nombres de los que usted mencionó, tanto los que ya no están, siempre tienen una idea de fútbol, una idea de juego, que no cambian su identidad y que y por esa razón se han ganado pues el respeto. No solamente se han ganado un mundial, sino que pues lógicamente muestran siempre un protagonismo a nivel del fútbol mundial inmenso. O sea que esa situación es normal que se dé, es la transición, pero lo importante en España hoy es que esa transición está asegurada con los chicos que usted menciona, que tienen no solamente edad para jugar muy bien este Mundial, sino para seguir representando al país por mucho más tiempo. O sea, eso es una ventaja comparativa de España respecto a todos los demás.
¿Y el líder, Luis Enrique, qué le propone, qué le parece su homólogo en España, Luis Enrique?
Bueno, me merece todos los respetos. Dentro de todas las circunstancias de lo que uno ve cuando, por ejemplo, estudia un equipo, pues lógicamente uno tiene como obligación mirar individualidades, pero tiene también la obligación de mirar el colectivo, y me parece que España es importante por el colectivo, aunque ustedes los nombres que mencionó ahora, y soy consciente de ellos, que son muy buenos, me parece que lo más importante es el funcionamiento que tienen estos jugadores para que el colectivo funcione bien, y me parece que el responsable de todo ello pues es Luis Enrique, o sea que es un técnico que merece todo mi respeto.
Usted que tiene ojos de entrenador e incluso ha sido futbolista, profesor, ¿hay algún jugador de España que le llame mucho la atención, que le gustaría tener, por ejemplo, en Costa Rica, si pudiera?
Muchos, varios. Pero la cuestión es esa, que cuando mi obligación como entrenador es fijarme más en como en el trabajo grupal y de qué manera funcionan, o sea que creo que eso es importante. Obviamente hay un montón de jugadores que pueden marcar diferencia, pero siempre pensaré que mi obligación para mirar selecciones, para ver un equipo contrario, básicamente es los movimientos colectivos.
Ahora entraremos en su Costa Rica, en esta selección que está en el grupo de España, pero antes, ¿cree que España tiene opciones de luchar por este Mundial?
Yo creo que sí, tiene con qué. Lo importante en esto es que primero uno se la crea. Si uno no se la cree, pues no, bueno, tiene que luchar por nada, o no, ya ni siquiera vale luchar por algo. O sea, y tiene las condiciones y los jugadores como para poderlo hacer.
¿Y alguna otra selección que usted vea favorita?
A mí lo que más me gusta de estos nuevos mundiales es que creo que uno, el universo de favoritos se debe aumentar. ¿Por qué razón? Porque hay mucha progresión en equipos. Yo recuerdo, Bélgica casi que llega a la final hace 4 años, y a mí parece que eso demuestra un buen trabajo de Roberto, por ejemplo. Bueno, el que llegue, por ejemplo, Croacia a la final. Pues yo creo que el universo de favoritos es mejor. Hoy me gusta lo que veo, que como que acá en no solamente Argentina y Brasil están bien, porque hay que sacar cosas importantes en Sudamérica, sino que Uruguay lo veo jugando mejor. O sea, me parece que hay, no va a ser tan fácil como antes decir, bueno, era Alemania y de pronto otro más, sino que me parece que son mucho más los favoritos, y eso creo que es bueno para el fútbol.
Ahora que mencionaba lo de Argentina, bueno, será un mundial muy especial, ¿no?, para los que estén allí en Qatar como ustedes, porque será el último de Messi, sin duda, ¿no?, un jugador que, bueno, para nosotros aquí en Barcelona, sin duda es el mejor jugador de la historia del fútbol.
Sí, bueno, yo creo que lo más importante es uno haberlo disfrutado y ver, haber visto lo que él hizo. Yo creo que el fútbol, y eso es bueno también, se tiene que marcar por esa situación. Hoy como entrenador le dije un montón de situaciones en la parte colectiva, pero cuando yo voy a fútbol solamente, pues lo que más me gusta es pronto disfrutar de las buenas maneras, la creatividad de algunos jugadores. Messi lo es, Messi es el que hoy es el más creativo de todos, y eso pues, lógicamente es interesante, es lógico que en determinado momento siento una nostalgia cuando se vaya, pero debe quedar a uno más esos buenos recuerdos que generó cuando ha jugado fútbol, ¿no?
Estamos charlando unos minutos con Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica, le llaman el profesor. Entonces, profesor, cuéntenos, ¿en qué cree Costa Rica? ¿En qué universo le situamos en este Mundial de Qatar con el grupo, con España, Japón y Alemania?
Bueno, primero, Costa Rica tiene una obligación de vivir un muy buen Mundial después de haberlo hecho hace 8 años en Brasil con un grupo que incluso era supuestamente más difícil para Costa Rica que el que ahora toca, que hoy es muy difícil, o sea que hay una obligación grande en ser protagonista, ser competitivo. Entonces yo no me puedo quedar en el hecho de decir, bueno, no, los únicos, que es la verdad, favoritos y que ya van a clasificar, son España, Alemania del grupo. Siguen siendo favoritos, pero tenemos que hacer una cosa totalmente diferente a nosotros. O sea que responsablemente, con mucha profesionalidad, también con experiencias, porque los jugadores que en este momento tenemos, bueno, hay 5 o 6 jugadores que ya vivieron esa experiencia de Brasil y obviamente pueden aportar mucho para este nuevo Mundial. O sea que hay que hacer mucho más cosas de lo que la gente normal cree que nosotros vamos a hacer. O sea que eso está en nuestra obligación y casi que es una orden perentoria de toda la gente de Costa Rica.
Bueno, es que ahora recordaba usted aquel Mundial de Brasil 2014. Bueno, Costa Rica, lo estuvimos mirando. Bueno, Costa Rica le toca en el grupo Italia, Inglaterra y Uruguay, que eso es como más o menos como el España, Alemania, Japón, ¿no?, que les tocó ahora en 2022 en Qatar, y acaba primera de grupo Costa Rica, y se mete en octavos, elimina a Grecia en los penaltis y llega hasta cuartos de final de un Mundial Costa Rica, ¿no? No sé si ese tiene que ser el espejo, ¿no?, viendo el grupo, que es muy parecido, y la situación, si ese tiene que ser el espejo, el reflejo para esta Costa Rica suya.
Eso es lo que me muestran todos los días los hinchas, casi que es, cada vez que hablo con algún hincha o algún costarricense me recuerda eso, o sea que es, es casi que es una orden perentoria, es esto o no vale nada.
Es una inspiración para usted, profesor.
Básicamente es eso, yo creo que uno sí tiene que mirarlo como un reto, yo no puedo decir que la situación vaya a ser de ninguna manera fácil o que se va a repetir como esa vez esto y solamente diciéndolo se va a conseguir, ¿no? Hay que ser muy responsables, hay que ser muy profesional, pero también mirándolo como que sí se puede hacer. Al final yo creo que en determinado momento puede ser muy sencillo, pero para lo que yo siempre menciono a los jugadores es que uno, con cualquier equipo que enfrente, sea muy favorito o no, los partidos los debe jugar a ganar siempre. Y cuando se gana o cuando se pierde, pues que sea después de jugar el partido, no perderlo antes, porque en determinado momento eso ocurre. Cuando ya uno hay veces ve que un equipo contrario es demasiado fuerte, casi que inconscientemente uno se entrega y uno como que lo pierde el partido antes. Y eso me parece que es un signo de mediocridad, que no quiero y que sé que no lo tiene ningún costarricense.
Bueno, la verdad por eso es que si cayera en la fase de grupos Costa Rica, yo creo que todo el mundo entendería, ¿no?, ante dos campeonas del mundo, como son España y Alemania. Es decir, que la presión es menor para ustedes.
No, la presión sigue siendo igual. Y cuando uno es seleccionador nacional, eso nunca se pierde, nunca se quita, independientemente de qué selección dirijas. bueno, en determinado momento, no sé si la presión es mayor o menor cuando alguien es favorito por ganar un mundial, pero el piano sigue teniendo el mismo peso, hay un montón de cosas en las cuales siempre se van a pedir mucho, y uno tiene que estar respondiendo a esa exigencia de la mejor manera.
Hay una cosa que me ha llamado la atención de Luis Fernando Suárez como entrenador, y es que usted ya sabe lo que es jugar unos octavos de final de un mundial, es decir, pasar una fase de grupos, ¿no? Lo hizo en Alemania 2006, dirigiendo a Ecuador. O sea que usted ya sabe lo que es competir contra grandes selecciones en la primera fase y pasar de ronda, ¿no? Pero luego, usted en 2014 dirige a Honduras y la mete también en la fase final de Brasil 2014, y ahora dirige a Costa Rica y la mete en la fase final de Qatar 2022. O sea, no sé por qué, pero usted cada 8 años está en un mundial con una selección diferente.
Bueno, ojalá que sea con mejor suceso esta que, por ejemplo, que el mundial de Brasil con Honduras, y que la próxima no sea dentro de 8 años, sino dentro de 4, porque pues ya firmé un contrato nuevo con Costa Rica para trabajar hasta el 2026, o sea que ojalá que sea esa situación. Pero cada mundial, y usted lo menciona bien, es totalmente diferente y hay que afrontarlo distinto. De una manera se clasificó con Ecuador, de otra manera se clasificó con Honduras, y creo y espero que no repetir muchas historias respecto a las anteriores, sino mirar cosas nuevas con Costa Rica, que eso me parece que la evolución del fútbol del 2006 a hoy ha cambiado mucho, y tendría que estaría loco si estuviera haciendo cosas de hace 14 o 15 años. O sea que
cambió mucho el fútbol, ¿no, profesor? Cambió mucho el fútbol, ¿no?
Total. Hoy es totalmente diferente, entonces hay que estar lógicamente acondicionado para todos esos cambios que se han dado en el fútbol.
Sobre la selección que usted dirige, Costa Rica. Claro, aquí en la Liga Española conocemos mucho a Keylor Navas, también pasó por aquí Joel Campbell en el Betis, Óscar Duarte jugó de defensa en el Español. ¿Qué vamos a ver? ¿De qué Costa Rica estamos hablando? Como decía usted, hay que salir a ganar, saldrán a defenderse. ¿Qué estilo de juego veremos de esta Costa Rica?
Bueno, Costa Rica es un equipo serio. Dentro de las situaciones que yo creo que tenemos claro que donde pues, siempre habrá que seguirlo patrocinando, pero que es una fortaleza, es que, bueno, para mi gusto tenemos, si no el mejor arquero del mundo, uno de los mejores arqueros del mundo. Y eso es bueno, porque eso le da seguridad a todos los demás. Luego, defensivamente me parece que el equipo es claro, no le hacen muchos goles, se defiende bastante bien. Hemos, y eso es como que nuestra obligación de aquí en adelante, mejorar, sobre todo de mitad de campo para adelante. Me parece que en el último cuarto de cancha tenemos que ser más incisivos, tenemos que tener mucho más jugadores llegando a ataque. Eso es como que lo que hoy tenemos que buscar de alguna manera mejorar. El ataque nuestro, bueno, lo demuestran las estadísticas, creo que tenemos que hacer mucho más goles de lo que hasta ahora hemos hecho.
Bueno, vamos a ver qué vemos pues en este debut contra España, que el día del partido, en el estadio, a ver si usted puede saludar a nuestro enviado especial, porque ya tenemos en Qatar a Damián López. Hola, Damián, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buena nit de nou. Y nada, profesor, un saludo, un placer saludarle desde Qatar.
Bueno, igualmente, en el momento que estemos por Qatar, cuando usted quiera, pues lógicamente lo recibiremos para darle la nota que sea necesaria para ustedes.
Perfecto.
Con todo gusto.
Perfecto. Damián, pues alguna cuestión para terminar la charla con el profesor Luis Fernando Suárez.
Sí, yo, mire, profesor, la verdad que siempre he sido muy fan y respeto muchísimo la manera de vivir estos eventos por parte de las aficiones de equipos de Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Entonces yo le quería preguntar qué representa para usted como seleccionador la responsabilidad de representar a una afición y a todo un país que está detrás de un equipo, y en este caso Costa Rica, que sabemos que su gente está volcada con su selección. ¿Qué representa todo eso?
Muchísimo. Eso es una situación, porque es verdad que pues hay una alegría inmensa y hay un agradecimiento por todo lo que la gente de acá hizo para que el equipo clasificara, y eso pues realmente es fue muy bonito, lo, de la manera como se clasificó, que empezó con algo de dureza, con resultados muy negativos, de la manera como se terminó, que fue con una comunión entre el público y nosotros, de una manera tal que yo casi que nunca había visto.
Bueno, en el repechaje, ¿no? Con Nueva Zelanda, ¿no?
Fue exacto, con el repechaje, como nos recibieron, o sea que eso te da todavía, pues sí, me siento muy bien y cuando estoy en la calle, pues la gente me simpatiza mucho conmigo, muy alegre, muchas fotos, muchos parabienes, pero también me da por dentro la obligación de dar el máximo y eso es lo que tengo que contagiar, que están contagiados, lo más importante es que los jugadores saben qué es lo que la gente quiere y están enfocados en buscar de alguna manera ser protagonistas.
Porque hay locura, ahora que comentaba esto Damián, nuestro compañero, hay locura en el país de la pura vida por este Mundial.
Sí, la gente tiene mucha esperanza de que mínimo se repita lo de hace 8 años. O sea que hay, el compromiso es grande, vamos a ver ese reto como lo afrontamos.
No, yo por mi parte, simplemente volviendo al partido un poco, a ese debut contra España, hablaba que son un equipo, y les hemos visto y les hemos seguido, no solo en la repesca, sino en el octagonal, son un equipo serio, un equipo sólido, un equipo muy difícil de batir, y esa solidez, profesor, se combate con desequilibrio, ¿no? Los grandes equipos necesitan desequilibrio. Por parte de España, ¿dónde detecta que está esa calidad y ese desequilibrio? No sé si más en el ataque, más en el centro del campo con, digamos, con la magia de Pedri, quizás. ¿Por dónde cree que le pueden hacer daño?
Por todo lado, porque es que es un equipo que tiene muy buena salida, siempre desde el arco. Después tienen los mediocentros, cualquiera que esté allí me parece que tiene una muy buena técnica, entonces la salida por carriles es fácil de hacer. Después uno nota, por ejemplo, las triangulaciones que se dan entre los laterales, el volante externo que cae por lo general a veces termina como volante interno, todas esas variantes, todos esos cambios que se dan, es importante tenerlo en cuenta para que de pronto todos esos movimientos no te fijen, no te lleven, sino que en determinante lo más importante sea la pelota. Y en eso tenemos que trabajar mucho. A mí me gusta más, bueno, la situación de uno, del juego de uno, sobre todo hoy, se da mucho en que uno en fase ofensiva pues busca fijar. Eso, desgraciadamente, no sé por qué razón, pero lo estamos haciendo casi todos, como digo, muy predeterminados, pero bueno, es una nueva forma de jugar. Pero lo que más quiero yo es que en fase defensiva nuestra no nos dejemos fijar. O sea, que hay un montón de cosas que tenemos que hacer para que la situación para España no sea fácil.
Muy bien. Damián, ¿alguna cosa más desde Qatar?
Nada más, que más allá del resultado que se dé contra España, desearle al profesor que viva un buen Mundial, una buena experiencia y que salga todo muy bien por Qatar.
Sí, sí. Porque además, para que la gente que no lo sepa, Luis Fernando Suárez es colombiano, y Colombia no está en este Mundial, o sea que no, su Colombia natal la representa usted como seleccionador de Costa Rica.
Sí, aparte es otra obligación mayor, porque también me la han impuesto en Colombia. Toda la gente está como mucho, con muchas ganas de que Costa Rica le vaya bien. Voy a tener muchos fans, es cierto, pero también va a tener mucha presión de dos países, no solamente de uno.
Sí, sí. Bueno, pues nada, de verdad, seleccionador Luis Fernando Suárez, mucha suerte en este Mundial y muchísimas gracias por atender la llamada de RAC1, de esta radio de Barcelona, que va a seguir, sin duda, todo lo que pase en este Mundial de Qatar. Un abrazo muy grande y mucha suerte, profesor.
Un abrazo, muchísimas gracias por todo. Bueno.
El turròmetre de Torrons Vicent.
Vint minuts i la una, després d'aquesta conversa tranquil·la i pausada amb el senyor Luis Fernando, el seleccionador de Costa Rica, regalarem un lot de Torrons Vicent per encarar ja la recta final del Tu diràs d'avui. Us recordo que Torrons Vicent, l'autèntic torró de Gramunt, el podreu trobar a qualsevol supermercat o botiga oficial de Torrons Vicent. Entreu a vicents.com i allà trobareu tots els punts de venda. Si no, a rac1.cat també, a la pàgina web de la ràdio, també trobareu tots els punts de venda, perquè, com cada any, Torrons Vicent i RAC1 col·laboren amb el torró solidari. N'hi ha de dues varietats, el de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies. tots dos són irresistibles i, a més, són solidaris. Valen 7 euros i tot es destina a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els nens i nenes de l'Hospital Sant Joan de Déu. I com cada any, Torrons Vicenç es reinventa i tenen novetats, com el torró de mango aquest any, el de dolç de llet, el torró de dònuts, el torró de mandarina i praliné d'avellana i un nou concepte del torró tou. Han fet Albert Adrià i José Andrés un torró tou de festuc, de color verd intens i amb l'inimitable sabor del festuc. Torrons Vicenç, el torró torró. De seguida trucarem a l'oient guanyador. De fet, l'estem trucant en aquests moments i el tenim ja en línia. Hola, bona nit.
Bona nit.
Home, com es diu vostè?
Mira, Sergi.
Sergi, des d'on truques?
De Terrassa.
De Terrassa, molt bé, sí. Sergi. Bona vila, Terrassa.
Sí, i tant.
Bona vila, bona vila.
Es diu bastant bé.
Sí. A Sabadell també, t'ho diré, però a Terrassa també, va.
Sí, va, vinga.
Nosaltres
barallarem.
Molt bé, Sergi. Vinga, abans d'anar a dormir t'emportaràs un lot de torrons Vicenç que conté, mira, un torró tou, un de gramunt, un de crema i un de soufflé, però has de jugar al torròmetre. Qui s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
Bueno, s'ho més molt l'ensofat i per tot el que ha patit amb les seves lesions i la força bruta que té aquest home. No. Aquest noi, vai. No, noi, perquè home encara...
Noi. Pendent de dimecres, no? A veure si és titular en el debut d'Espanya, que no es faci mal, que torni bé.
Sí, a part d'ell, de tots els jugadors del Barça que tenim por ahí escampats, que fan patir bastant.
Demà és una bona jornada, estigues atent. Ai. Vinga, sí. Doncs, ensofat i el primer vot. I qui no s'ha de menjar els torrons?
Bueno, la FIFA, més que res per tot el... Bueno, ja sabem que totes les competicions de futbol, ja sigui tots els esports, que darrere hi ha alguna mà negra o tema econòmic. Però bueno, en aquest cas la FIFA és un escàndol.
Sí.
Però bueno...
Ja ho anem comentant més enllà del futbol, que també n'estem pendents, però ho anem comentant, sí.
Sí,
molt
problema,
bé, Sergi.
És així.
Ens vas seguir o no a RAC més 1 amb aquesta programació especial que estem fent al Mundial?
Sí, amb també el que heu fet també amb el senyor Marcel i companyia, que bueno, també m'ho passo bastant bé.
Dimecres hi tornem, amb l'Espanya Costa Rica.
Això estic pendent.
Perfecte, Sergi, doncs vinga, cap a Terrassa, el lot de Torrons Vicenç. Felicitats i bones festes.
Gràcies igualment a vosaltres.
Adéu. Un altre dia feliç, i fins al 23 de desembre, cada nit, un lot de torrons. Aquí el tu diràs. Hola, Ballera.
Hola, vinc a estrenar la meva secció Hi ha vida més enllà del Mundial.
Sí?
Sí.
N'hi ha, no?
Sí, n'hi ha.
Mira, sobretot, Eurolliga, no? Ara parlarem, demà hi ha un Barça partisan al Palau, i sobretot aquesta setmana hi ha una grandíssima cita, que en parlarem en les pròximes hores. El Camp Nou torna a obrir les portes per un partit de Champions femenina aquest dijous.
Sí.
Aquest dijous hi ha un Barça-Bayern de Munic a 6:45 de la tarda al Camp Nou, amb més de 50.000 persones segur a les graderies, i encara tenen marge per vendre moltes més entrades. Vull dir que en parlarem en les pròximes hores, perquè, evidentment, tant l'Eurolliga de bàsquet com aquest partit de la Champions femenina al Camp Nou de dijous els farem en directe també a RAC més 1, més enllà del Mundial. A veure, avui comencem. Guanyadors dels premis que dona cada temporada la Federació Catalana de Futbol. Els hem sabut avui. Qui són?
Sí, són en la categoria de millors jugadors catalans de la temporada 2021-2022. Marc Cucurella, en categoria masculina. Ara jugador del Chelsea, però el premi se li dona per la gran temporada que va fer amb el Brighton. I en categoria femenina, Alexia Putellas, la jugadora del Barça, també pilota d'or. També s'han donat, o en aquest cas s'han adjudicat els premis a millor jugador i jugadora amb més projecció del futbol català, Ferran Juglar, jugador del Bruges pel que va fer, evidentment, la temporada passada al Barça, i a Clàudia Pina, la migcampista del Barça. A més, a Pep Guardiola l'han escollit com el millor entrenador català. I el Llevant les Planes ha guanyat el Premi Especial del Jurat pel seu retorn a la màxima categoria del futbol femení. Són uns premis de futbol, però també de futbol sala. Hem tingut a Didac Plana com el porter del Barça. S'ha endut el premi a millor jugador de la temporada de futbol sala, i la millor jugadora ha estat Elia Gullí, de la Marele. Aquests premis que s'han donat a conèixer avui, però que s'entregaran dilluns que ve a l'antiga fàbrica Estrella Damm. Serà la desena edició de la gala de les estrelles de la Federació Catalana de Futbol.
Això pel que fa al futbol, per tant, tanquem ja aquest capítol, anem al bàsquet, com dèiem, demà partidàs d'Eurolliga al Palau, el Barça rep el Partizan en una nova jornada, el partit a 3:15 del vespre, i evidentment el farem en directe a RAC+1, coincidint amb el França-Austràlia, no?, del Mundial.
Sí, coincidint amb el França-Austràlia, serà el primer dels dos partits d'Eurolliga que el Barça jugarà a casa aquesta setmana, avui contra, demà contra el Partizan i divendres contra el Baskonia, tot plegat després de dues derrotes consecutives com a visitant a les pistes de l'EFES i del Joventut. A la prèvia, l'entrenador Sarunas Jasikevičius ha estat molt clar amb el diagnòstic dels dos últims partits. Vol que els seus baixin el cul al darrere.
Tenemos que empezar a defender mejor, más agresivos, más sólidos, bueno, haciendo faltas cuando nos toca. Peña mete 27 puntos fáciles, son demasiados, son 18 de contraataque, después nuestras pérdidas, 9 de rebote ofensivo, son unos números muy altos. Me preocupa esto, ¿no?
Per aquest partit encara no veurem a Nikola Mirotić, que ha començat a entrenar-se amb el grup, és baixa segura, i Kyle Kuric és dubte. Hi ha alguna possibilitat que tingui algun minut després de superar un traumatisme cranioencefàlic i unes molèsties a l'espatlla, tot i que Saras ha dit que tant Mirotić com ell encara han d'agafar una mica més de ritme i que no tenen ritme de competició. Per tant, no, tampoc podem assegurar que veiem demà a Kuric. Després de 8 jornades, el Barça 5è a l'Eurolliga amb 5 victòries, una menys que el rival de demà, el Partizan de Belgrat, que n'ha sumat 4 sota les ordres de Zeljko Obradović. Ara per ara són un dels equips més en forma del continent.
Ha ganado 9 de últimos 10 partidos, 4 de 5 Euroliga, ha perdido 1 en campo de Olympiacos, pero ahí tenían muchas bajas. Está en un momento de forma muy, muy bueno, ¿no? Yo creo que tiene muy definidas las roles.
Els serbis, que per cert tornen al Palau per primera vegada des del 2013, ara fa 9 anys, i a les seves files hi ha un vell conegut de l'afició blaugrana, Dante Exum. A banda d'aquest partit, demà també se'n juguen 5 més, destaquem el Fenerbahçe Mònaco, primer contra tercer, i el València-Madrid.
És setmana de back-to-back, doncs, a l'Eurolliga pel Barça, també demà a la Champions League Basketball. El Baxi Manresa pot rematar ja la classificació per la segona fase d'aquesta competició.
Sí, mira, és molt fàcil. Ho farà si guanya contra el Benfica. El nou Congost, a partir de les 9 de la nit, li val la victòria per classificar-se. De moment, la primera fase dels vegencs és immaculada. 3 partits i 3 victòries. L'última, precisament contra el rival de demà, l'equip portuguès, per 78-97. L'alè del Manresa, Branco Badio, destaca els punts forts del rival del Benfica.
Creo que físicamente son fuertes y eso, juegan mucho a Lopos y todo eso, y eso nos hizo un poco daño en el último partido contra ellos, y bueno, esperamos mejorar eso y tenemos cambios en nuestro grupo y creo que vamos a tener una oportunidad de ganarles.
Val la pena recordar que l'equip de Pedro Martínez ve d'aconseguir una victòria de prestigi contra el Baskonia a la Lliga CB, l'argentí Juanpi Baulet. En aquest sentit, fuig del resultadisme. Diu que ara per ara no és el més important.
Los tres anteriores los ganamos, pero lo más importante es seguir construyéndonos como equipo con todos los cambios, los nuevos jugadores que tenemos, seguir manteniendo la energía que tuvimos ayer con el partido contra Baskonia y seguir manteniendo esa línea.
No n'ha donat cap informació al Manresa, però demà podrien debutar els dos nous fitxatges, Jordan Caroline i Matías Tas, en el cas del segon. Arrossega encara problemes físics i va ser baixant l'últim partit. I encara no bo més del món del bàsquet, relacionat amb un dels partits de la Lliga Femenina que es van jugar aquest passat cap de setmana. El Cadí La Seu aquest matí ha presentat un informe al Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Bàsquet per recórrer l'última acció del partit contra el Guernica. Les urgellenques van perdre el partit per culpa d'un triple fora de temps de les basques i el que volen, tal com va denunciar el club aquí ahir al Superesports, és que la federació rectifiqui i es doni el partit per guanyat a la Seu, fet que seria just.
Sí, seria el més lògic, de fet, perquè és un escàndol el que va passar veient les imatges repetides, i és un escàndol també que a la Lliga Femenina no hi hagi una implementació de l'instant replay i, per tant, els àrbitres puguin veure en vídeo aquesta escena, que és tan evident que no deixa de ser lamentable, no?, que li donessin el partit per perdut al Cadí la Seu. Bé, a veure si prospera aquest recurs que ha presentat la gent del Cadí la Seu. A banda del bàsquet, Valler, alguna cosa més i anem al final feliç?
Doncs mira, sí, waterpolo, tennis i handbol. Començo pel waterpolo perquè el Club Natació Sabadell i el Club Natació en Mataró han sabut aquesta tarda que es veuran les cares a la segona fase de l'Eurolliga femenina. Serà una lligueta a Hongria contra dos equips del país, el Tigre Eger, l'anfitrió, i el Ferencváros. Els dos primers passaran a la final a 8. També a Hongria, però en aquest cas a Budapest, no a Eger, i jugarà al Mediterrani. Els rivals del Mediterrani seran l'UPSE, que exercirà d'anfitrió, més dos equips grecs, el Glifada i l'Ethnikos del Pireu. Això pel que fa a l'actualitat del waterpolo. A més, demà també comença la final de la Copa Davis de tennis al pavelló Martín Carpena de Màlaga, amb la primera eliminatòria de quarts de final, Austràlia-Països Baixos. És el millor de 3 punts, recordo, després de dos individuals i un dobles. Espanya jugarà dimecres als quarts davant Croàcia. Veurem, Aleix, sí, i Piqué, segurament sí, algun dia com a mínim. És el Martín Carpena, segur, de Màlaga, segur, perquè és ell l'organitzador d'aquesta competició. I acabo amb handbol, perquè el Frankie Granollers també té demà una cita europea, rep l'Art austríac en la tercera jornada de la Lliga Europa. El partit és a 6:45 de la tarda al Palau d'Esports, i de moment les coses van molt bé pels d'Antonio Rama, perquè han guanyat els dos primers partits i comparteixen el lideratge del grup C.
Molt bé, Ballera, gràcies per aquesta vida més enllà del Mundial.
A tu, que vagi bé.
Adéu, adéu.
Final feliç.
Com sempre, el punt final al Tu diràs del dilluns el posarà el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
Què tal?
Què tal? Estàs gaudint del Mundial de Futbol, de moment?
Bueno, gaudint, avui amb un Estats Units-Gales, o sigui, molt morcillón no me l'ha posat. Aviam.
Demà, Messi, Lewandowski, demà França, no?
Sí, però tampoc són partits com per tirar coets. O sigui, aviam, la primera fase, amb un Mundial de 32 equips, això està engreixat per trincar pasta i punt. O sigui...
Saps que el següent és de 48 seleccions ja, el 2026?
Sí, no, i el proper el fem de 126. No, sí.
Participin
totes. I que xupi tothom, que duri 6 mesos al Mundial. Aviam, un Mundial de 32 equips està sobredimensionat, perquè es veuen les diferències de nivell. El partit d'Iran avui amb Anglaterra s'ha vist clarament. Que no. Que no cola, que sí, que entenc que molt bé, que has d'omplir graella a televisió durant un mes i trincar tota la pasta que vulguis i tal, però vull dir, no.
Ja arribaran aquells partits de vuitens i quarts, que no, llavors allà la pròrroga, els penals, l'eliminatòria, ja veuràs.
Això és el que... Aquí ja està l'amiga del tema, però mentre no vingui la molla no farem res,
A veure, molla, què portes avui al final feliç?
Doncs mira, avui et porto una història de... Saps aquells esportistes que fan coses que ningú esperava que es poguessin fer i acaben redefinint les regles del seu esport?
Sí.
O sigui, per exemple, un exemple, i no té res a veure amb el personatge d'avui, la Nadia Comaneci,
sí.
Quan va fer el famós 10, els marcadors electrònics que donaven la puntuació de la gimnàstica només estaven pensats per un dígit i un decimal. És a dir, de fet, el 10, el famós 10, mai va ser un 10 en el marcador dels Jocs de Montreal. Va ser un 1.0. perquè no hi havien dos dígits.
Era 9, no, màxim.
Correcte, correcte. Doncs van acabar... Bueno, doncs el personatge, en un sentit radicalment diferent, el personatge en qüestió es diu, o es deia perquè ja és mort, Dick Night Train Lane, i era un defensa de futbol americà, que passa per ser un dels defenses més agressius i més intimidadors que hi ha hagut mai. I a més és un tio que jugava a l'època heroica d'aquest esport. No només això, és un tio que va tenir una vida absolutament de pel·lícula. I quan dic de pel·lícula, és que podria haver estat un personatge de Dickens, eh? Vull dir, tu imagina't, un noi que neix a Austin, Texas, l'any 1928. Fill d'un macarra i d'una prostituta. Val? I el primer que fa la seva mare és...
Comença bé, el noi.
Bueno, doncs, i segueix pitjor. Perquè sa mare, pressionada pel macarra en qüestió, s'ha de desfer del nen només néixer. L'embolica en papers de diari i el tira en un contenidor d'escombraries.
Dos.
Va tenir la punyetera llet, que en aquell moment passava una senyora que es deia Ella Lane, d'aquí el seu cognom, per davant dels contenidors de basura, i va sentir un gatet, i es pensava que era un gatet petit, i va obrir i era un nen. Es va trobar un nen embolicat en papers de diari. I tot i que aquesta senyora era pobra com una rata i tenia ja 4 fills, se'l van dur a casa. I contra tot pronòstic, aquella criatura va néixer sana i forta.
Forta.
I, sí, i a més es sabia fer respectar. perquè ell quan tenia 12 anys li van posar un malnom que era bola de billar. Dius, per què? Perquè era calb? No. No, perquè ell, clar, estem parlant, insisteixo, nascut 1928, estem parlant de l'any 1940. Es movia per garitos, bueno, poc recomanable.
Dubtosos.
Sí, entre ells les sales de billar, que tenien molt mala fama en aquella època, ¿vale? Perquè allà jugava per diners, però bueno, ell tenia 12 anys, se li donava bé i jugava per diners, però no per grans quantitats de diners, perquè no en tenia gaires. Però bueno, el cas és que jugava per diners i el seu rival de torn, quan ell va ficar l'última bola, la bola negra, va voler marxar corrents i el Dick Lane li va agafar una bola de billar, li va llançar amb tanta punteria que li va obrir el cap, el va deixar estès a terra, i el que va fer recollir els diners que li pertocaven del bitxo inconscient que tenia a terra i deixar-lo allà tirat. Clar, aquest tio era un tio molt fort per l'època físicament, 1,85 m, 90 quilos, es feia respectar bastant, i va anar a un high school segregat, perquè en aquella època hi havia segregació racial, hi havia high schools de blancs i high schools de negres, ell va anar als de negres, i va començar a jugar a bàsquet, se li donava molt bé, a béisbol se li donava molt bé, de fet va estar jugant a les Negro Leagues de béisbol, perquè també hi havia lligues negres, hi havia la lliga normal, la Major League, i la lliga dels negres, perquè no es barrejaven fins que va arribar Jackie Robinson, que va ser el primer que va trencar la barrera racial en aquest esport. I després se'n va anar a complir un servei militar de 4 anys, i allà va començar a jugar a futbol americà. I, hòstia, van veure que el tio se li donava bé. Un cop acabat el servei militar, es va posar a treballar en una fàbrica d'avions, i la seva tasca era transportar a pes planxes metàl·liques molt pesades. Dóna la casualitat de que aquella fàbrica d'avions estava molt a prop de les instal·lacions on entrenaven Los Angeles Rams. I un jugador dels Rams va veure el que feia el tio, impressionat per la seva força, li va dir, escolta, diu, presenta't a una prova, digues que vas de part meva, i aviam què. I sí, sí, el primer entrenament van dir, hòstia, aquest tio és una força de naturalesa, i ens el quedem. I es va quedar a l'NFL durant 14 anys. Va jugar...
Això anys 50-60, clar.
Sí, 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 va jugar 50-60, exactament. Va jugar a Los Angeles Rams, va jugar a Chicago Cardinals, que en aquella època el Chicago es deien Cardinals, va jugar a Detroit Lions, es va tirar 14 anys allà. I el que deia abans de redefinir les regles, aquest senyor placava pel coll.
Hòstia, ara, però això no es pot fer, no?
Ara no, però quan ell ho feia, sí. Però què passa? Que les conseqüències eren devastadores.
Però, clar.
Aquest tio deixava el camp sembrat de cadàvers, tios inconscients, tios que trigaven setmanes en recordar qui eren, i no només això, els agafava al coll i els agafava també per aquesta reixa protectora que tenen els cascos.
Just a la boca o al nas, no?
Que amb això el que fan és que et torcen el coll i et poden causar lesions severíssimes. Clar, ell quan ho feia estava dins del reglament, això es podia fer, però arrel del que ell feia, la NFL va decidir canviar les regles i tot això no està permès des de llavors.
Has d'aplacar per sota, no només?
Has d'aplacar per sota, teòricament, sí. Aviam, després, si ho fas, tens una penalització, perquè, com sabeu, es revisa tot en vídeo, es veu molt bé, tal. Amb això dels arbitratges, molts esports haurien de prendre nota del futbol americà, que ho fa força bé, perquè utilitzen molt la tecnologia. Bé, el cas és que el tio és un Hall of Famer, o sigui, és un tio que és una institució, que és una de les persones més respectades, però també més temudes en el camp, i va tenir una vida curiosa també quan es va retirar, perquè no només va ser al principi amb aquella... la seva mare que es va desfer d'ell i tal, no. Després també, quan va deixar el futbol americà, el que va fer és treballar de guardaespatlles d'una estrella de la televisió. Imagina't. Lo de Night Train, que és el seu...
Cas que anava a dir, ell es diu Dick Lane, bé, Lane és el cognom de la mare que l'adopta, i després el tren de la nit, que és Night Train?
Night Train és perquè un company dels Los Angeles Rams era un de les poques persones de la seva època que tenia un tocadiscos portàtil, i uns dels discos que tenia era una cançó que es deia Night Train, de Jimmy Forrest, que era un hit de l'època, i resulta que cada cop que ho posava, el Dick Lane sortia de la seva habitació, es posava a la porta de l'habitació del tio que tenia el tocadiscos i es fotia a ballar, perquè li agradava molt aquesta cançó.
I li van posar aquest mal nom, no?
I d'aquí va venir lo de Night Train. I això, el que et deia, un cop ho va deixar, es va dedicar a fer de guardaespatlles d'una estrella de televisió, i després es va casar tres vegades. La segona vegada es va casar amb Dinah Washington, que era una cantant de jazz molt famosa de l'època, molt, molt famosa. De fet, el Dick Lane era el sisè marit de Dinah Washington. Prost. I Dinah Washington es va suïcidar estant casada amb Dick Lane, ingerint una sobredosi de pastilles. I després es va casar amb una altra dona, el Dick Lane, que va ser la primera afroamericana en protagonitzar un anunci de Coca-Cola. O sigui, una vida d'aquelles que dius, hòstia, pot ser que li passin tantes coses a la mateixa persona? Doncs sí. Ell va morir el 2002, amb 73 anys, Després estava en una residència perquè estava impedit, tenia problemes de diabetis i en aquella edat i tal, i el que va fer el dia de la seva mort va ser jugar a domino i escoltar un disc de jazz, i ja no es va despertar el dia següent. Li va agafar un atac cardíac fulminant, però no em sembla una mala manera de morir.
Va tenir un final feliç.
Correcte.
Sí, senyor.
Ni fet a propòsit, eh? Que bé, sembla que ho portem estudiat de casa.
Mira el Ferrus, que ràpid. Això és Night Train.
Molt bé. Bravo. Entrar un garito en blanc i negre, un got de whisky amb els dos glaçons.
Ara te n'aniries, eh?
I tant.
Mira, sí, et deixo marxar, doncs, també, que tinguis aquest final feliç. Dick Night Train Lane, redefinir una vida, no?, la seva, i també redefinir les regles d'un esport, com en aquest cas els de la NFL. Gran història, avui. Gran història, Llorenç. Et llegim al Mundo Deportivo.
Vinga, ens veiem.
Una abraçada. I abans de marxar les portades, com sempre, amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, bona nit, Aleix. Doncs bé, comencem. Mundo Deportivo treu pit dels futbolistes que té el Barça al Mundial. Barça Power és el titular i els vuit futbolistes són Eric García, Ferran Torres, Ansu Fati, Gavi, Busquets, Pedri, Valde i Jordi Alba. Una imatge de tots vuit. Per part del diari Sport, una imatge de Leo Messi i la frase és mi última oportunitat. Recordem que l'Argentina juga demà a les 11 del matí contra l'Aràbia Saudita. L'esportiu directament es mulla i diu li toca, també amb una imatge de Leo Messi fent referència a que l'argentí comença aquest camí d'un mundial que segons ells ha de guanyar. Per part del diari Marca, entrevista en exclusiva a Busquets, habla el campeón, fent una imatge mostrant la samarreta amb l'estrella de Busquets, un dels capitans del Barça. I finalment el diari es titula Super Martes, amb una foto dels tres cracs que jugaran demà, Mbappé, Messi i Lewandowski, tots tres en partits diferents, però bé, demà els podrem veure.
I tant, i escoltar RAC+1, eh? Els partits d'Mbappé, de Messi i de Lewandowski són els que farem precisament a RAC+1 a través de l'aplicació i d'internet a les 11 del matí, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre. Demà, més Mundial a RAC+1 i, evidentment, també el resum de la jornada aquí, al Tu Diràs. Gràcies, Oriol.
A tu.
Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica impecable i a la redacció d'Esports de RAC1 un dia més. Demà tornem a 11:15 amb més Mundial i més Ràdio Esportiva.
Tu Diràs.